El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Ho dèiem, eh? L'exdiputada de la CUP, mestra i activista social Gabriela Serra presenta aquesta tarda a 7:45 a la parròquia de la Puríssima de Sabadell l'agenda llatinoamericana 2020. L'obra gira al voltant de la revolució digital que ve i tracta de les bondats i les maldats d'aquesta qüestió. La iniciativa va néixer dels claretians Pere Casaldàliga i José María Virgil. Per descobrir-la podem parlar a aquesta hora amb la Gabriela Serra. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Què és exactament? Què és exactament l'agenda llatinoamericana?
A veure, l'agenda llatinoamericana és una companya de viatge a lo llarg de tot un any. És una companya de viatge primer, perquè pel tamany que té és més grossa que una quarteta, no? Però té un interès especial que no tenen altres agendes. I és que ens acompanya perquè a lo llarg de l'agenda i repartit en diferents parts sempre hi ha uns temes, uns articles, uns escrits que ens acompanyen. Primer hi ha tota una part d'articles que és molt interessant, que és el que diem el veure, que són articles de fons, articles d'anàlisi, articles sobre els temes que va a l'agenda. Aquest any, per exemple, l'agenda és sobre la revolució digital que ve. Hi ha una segona part d'articles, que és la part del jutjar, somiar, que en diem, i després sempre hi ha l'última part, que és la part d'actuar, que és totes aquelles experiències que poden existir alternatives vinculades al tema de l'agenda. Per tant, és una agenda que aquests temes estan repartits i, a més, cada mes, dintre de cada mes o cada 15 dies, hi ha un article, per tal, conforme va passant el temps, anem llegint aquestes aportacions que ens fan per acabar l'any amb una havent treballat el tema de fons, el tema que dona sentit a l'agenda, de manera ben feta. A part d'això, cada dia tenim ens recorden uns centurals de lo més divertit que pot haver-hi. Doncs mira, ara tinc aquí davant el 27 de febrer, que és dijous, i ens enterem que va haver-hi en el 2010 el terratrèmol a Xile, que també va haver-hi el Caracazo al 89, i que el 1844, el 27 de febrer, doncs va haver-hi la independència de la República Dominicana, jo què sé. Uh-huh. Ens donen centurals, que són centurals d'activitats, de persones, de lluites, d'objectius, etc, etc. Això és de lo que va l'agenda. O sigui, és una companya de viatge, no és una agenda per portar al bolso, ni molt menys, és una agenda per tenir a la taula, per tenir a la tauleta de nit, per tenir la taula de treball que tinguem, etc, etc.
En el fons, per tant, és un punt de reflexió sobre aquell concepte que enguany s'ha escollit, que és aquest que deies ara de la revolució digital, no? Però clar, la revolució digital...
Aquest any és la revolució digital, sí. Uh-huh.
Clar, que et deia, té moltes cares la revolució digital, no? Té la cara més positiva de l'avenç social i tecnològic que ens suposa una revolució digital, i la cara que entenc que també poseu en escena, que és aquesta del que ens implica, no? Tot plegat en la revolució digital com un retrocés de drets, etc.
Com un retrocés de dret, com un element substancial d'un nivell de control espectacular, com un... Hi ha articles també que parlen de com tota la revolució digital pot afectar els llocs de treball, perquè la revolució digital té molt a veure amb els models actuals de mecanització, etc, etc. Vull dir que tenim posicionaments que van des d'aquells anàlisis que plantegen que la revolució digital en si aporta elements positius, doncs la comunicació és veritat, però que, depenent de l'ús que en fem d'aquest instrument, d'aquest avenç, el que estem fent és condemnar-nos al contrari, a molta informació però dolenta que no pots estriar, a un control social, a perdre la comunicació directa amb les persones. Per exemple, estem tips de veure els nostres, molta gent que estan tot el dia amb el mòbil a la mà, no?, comunicant-se per mòbil en lloc de comunicar-se directament. Vull dir que, com sempre, l'instrument depèn de l'ús i de la finalitat que les persones, les institucions, el poder li vulguin donar.
Per això cal una regulació potent per definir com ha de ser aquesta revolució digital o fins a quin punt pot entrar?
Té que haver-hi una regulació, però jo penso que sobretot té que haver-hi una profunda reflexió de valors. Vull dir, la revolució digital forma part, podríem dir, d'aquest binomi que sota el meu punt de vista és un binomi desesperant, no? Que és pues, la gran seducció del consum, no? Del consumir, ara consumim tecnologia, no? Una seducció del consum que va unit a l'encantament del benestar, no? Considerar que aquestes coses formen part d'un benestar, no? Quan jo penso que, insisteixo, segons l'ús que es dongui, això és molt pejoratiu. Avui valia dir que ja tenim persones que estan ateses, que són ateses mèdicament, doncs per tenir dependència, per exemple, dels ordinadors, o per tenir dependència d'internet, o per tenir dependència dels mòbils, fins i tot, no? I per què? Perquè crea un nivell d'addicció que és doblement negativa, perquè per una banda t'aïlla del reste de persones, de gent, d'amics, de família, i per l'altra banda aquest aïllament porta que estàs sotmès a unes pressions constants de tot el que aquesta revolució digital t'aporta via anuncis, via informació, via comentaris, propostes, etc. No?
Però alhora també estem més a prop de gent que potser tenim molt lluny, no?
Per això dic que això depèn del sentit comú amb el que s'utilitzin aquestes tècniques. Depèn d'això.
Una regulació,
bé,
unes
no
normes...
Això es fa regulant, això es fa educant. La regulació sempre és pejorativa, vol dir, una regulació vol dir que castigues si no la compleixes, d'acord? L'educació el que ha de fer és convèncer a on hem de posar el llistó i el límit d'aquesta comunicació. On te l'hem de posar? Perquè si no posem uns límits, el que estem fent és perdre la comunicació directa, la comunicació verbal, la comunicació relacional entre les persones, i no només això, sinó que ens convertim en víctimes i ens podem acabar sent objectes absolutament controlats i profundament colonitzats d'idees, de plantejaments, de propostes que tenen molt poc a veure amb la llibertat, amb la democràcia, amb els valors, etc.
I de tot això se'n parlarà aquest divendres a partir de 7:45 del vespre, avui mateix, com dèiem, a l'auditori de la parròquia de la Puríssima de Sabadell, al carrer Campmany número 36. Gabriela Serra, exdiputada de la CUP, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres i a veure que espero que avui vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Adéu-siau.